Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que la gamba de Palamós és tan valorada pel seu entorn marí com també per la seva alimentació? El fons marí i les corrents influeixen directament en la textura i el sabor intens que la fan única.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i moltes felicitats a tots els Jordis i les Jordines que tenim a casa nostra. Avui la gent li agrada sortir al carrer, li agrada comprar roses i li agrada comprar llibres. I nosaltres aquí a la Fonda, avui, també farem llibres. Comprarem llibres, regalarem llibres, perquè tenim en Jordi Luque, que ens ve a explicar el seu llibre, el que ha tret del forn, aquesta nova cocina de Pueblo. Un llibre amb una sensibilitat especial per a tots aquests cuiners i cuineres que tenen un restaurant d'alta cuina en un poble. I també anirem fins a Amposta, perquè allà anirem a la càmera arrossera precisament a parlar de l'arròs que tenim al Delta de l'Ebre. I ho farem amb l'Àlex Morales i la Teresa Moya. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a Caldes de Montbui. No és que vulguem parlar de carquinyolis ni d'aigües termals, sinó que volem parlar d'un llibre que posa llum a una part essencial del nostre paisatge gastronòmic, els restaurants de poble. Aquells llocs on s'hi cou molt més que menjar, s'hi cou vida, s'hi cou memòria, s'hi cou tradició i també continuïtat. Conversem amb l'escriptor Jordi Luque, que ha volgut mirar cap endins del territori per retratar aquells establiments que sovint, sense fer soroll, sostenen una manera de menjar i d'entendre el país, d'entendre el territori. Parlem de cuina, de gent, de paisatge, de patrimoni viu, que són les cases de menjar de tota la vida, però on s'hi fa una nova cuina que és una delícia. Jordi Luque, molt bon dia.
Bon dia, com estàs, Pep?
Fantàstic. Mira, mirant aquí i gaudint d'un llibre fet per Planeta Gastro, que jo no sé quan vas tardar a fer-lo, però aquí sospito que vas gaudir molt.
Sí, vaig gaudir molt. La veritat és que des que vaig proposar el llibre fins que va sortir, potser va passar un any i mig o dos, però el que és la producció va ser molt ràpida, perquè em vaig anar penjant. I arribava el moment de l'entrega i al final vam haver de córrer una mica. Llavors, amb la Sara, la fotògrafa que ha retratat també aquestes pàgines, vam organitzar dos viatges i d'una setmana cadascun, més o menys. Abans i després d'una Setmana Santa, i res, el que va ser la producció, les visites, vam estar, doncs això, 10-15 dies, una cosa així, sí.
Però Déu-n'hi-do, viu de voltar molt, no? Perquè aquí hi ha una bona colla de restaurants, després els repassarem. Tu aquí en el llibre dius: els pobles estan seguint els grans protagonistes d'una de les tendències culinàries més atractives dels últims anys, i és que està sorgint nous restaurants petits, però de la més alta cuina del nostre país, en aquests municipis que en alguns casos són llocs, són, diguem-ne, paisatges o paratges on mai ningú s'hauria imaginat una cosa així. Clar, normalment en el poble et trobes una cuina popular, una cuina tradicional, no? I això d'alta cuina en un territori així, que de fet és on segurament és més fàcil crear...
Sí, a mi és una cosa que em sobta, però sobretot també perquè, a veure, el restaurant és un fenomen, diguéssim, urbà, per definició. La història del restaurant gastronòmic, el que entenem un gran restaurant, neix a les ciutats, neix a París en concret. després als pobles hi havia fondes, hi havia cases de menjar. Al llarg de les rutes, dels camins de Santiago, de la ruta de la seda, hi havia llocs on les caravanes paraven, no? Però el que és el restaurant com l'entenem avui en dia, neix a París. I després, doncs, va a altres ciutats. Llavors, a mi em va sobtar, és una de les coses que em sobta, no? Com van a petar en aquests poblets molt petitons. Estem parlant de llocs on igual potser hi viuen 20 persones, però que després hi ha gent que es desplaça allà, no? Que aquest és un altre fenomen també molt recent. No és fins a meitat del segle XX que comencem a agafar el cotxe per anar a menjar por ahí, no? Que també s'origina a França i d'aquí tot aquest auge de la guia Michelin, no? Una miqueta que neix molt abans, però llavors sí, es donen una sèrie de coincidències aquí curioses, peculiars, sí.
Clar, però tot i això, clar, els restaurants, allò, la paraula restaurant, no?, de França, que després a Espanya li han posat l'accent aquest de restaurant, que trobo que encara allò de dir, home, restaurante, no?, encara alguns llocs d'aquests mítics i antics de Madrid, precisament, encara veus la paraula restaurant. Clar, tot això van ser cases de menjars, però que els pobles acaben siguent llocs moltes vegades socials. Clar, un restaurant social té una cuina popular. Aquests llocs d'alta cuina que tu has visitat en aquest llibre ja han passat a una altra història, no? Han passat a un altre nivell. Tot i això, per exemple, un cas com l'Echevarri, que els diumenges encara té obert, no?, el restaurant, no?, del poble, no?, i on hi fa una cuina. És a dir, tu pots anar a menjar l'Echevarri per 15 euros, entre cometes.
I en alguns d'aquests que surten al llibre també passa una cosa similar. Per exemple, ja abans parlàvem de la portada. A la portada hi ha fotografiat un plat d'un restaurant que es diu Arrea. I en aquest restaurant que es diu Arrea, que està en un poblet d'Àlaba, hi ha tres fórmules. Hi ha una barra, al cap de setmana pots anar allà a fer una cervesa, un vermut i uns pinxos, però també té una part de restaurant més taverna, per dir així, amb una fórmula gastronòmica més popular, però després també té una oferta més gastronòmica, per entendre'ns, eh? Ja sé que quan parlem d'alta cuina i d'una oferta més gastronòmica, hi ha gent que es talla les venes perquè diu, no, però és que tot és gastronomia. Sí, sí, però d'alguna manera ho hem de definir, no? I aquest restaurant, per exemple, és així. N'hi ha un altre que es diu Encils, que està a Benasque, a prop de... Bueno, al poble del costat, vaja, Encils, que també és una mica similar. Té una barra baix i, de fet, i a la planta dalt té el que és pròpiament el restaurant, però a baix té una barra on tu pots anar a picar quatre coses i a fer-te una cervesa amb els amics. I de fet, aquest neix... Té una història familiar, no? Neix perquè, en fi, era un restaurant que munta l'àvia de l'actual cuinera i cuinava a la llar de foc, feia torrades i doncs, el que fes, carn, costelles, de xai, jo què sé, què faria aquella dona.
Clar, és que d'aquests n'hi ha molts, malauradament molts ja passen a millor vida o acaben sent una altra història, però sí que és veritat que hi ha una altra gent que va buscar aquesta tipologia de vida per muntar-hi un restaurant. O sigui, ara estic pensant en restaurants també que ja no hi són, no? Algun restaurant de Tabertet fa molt de temps. O mira, fa poc aquí a la Fonda vam estar a Mura amb en Jordi Peric a Cal Carter i te'n dones compte, no?, que ells s'ho prenen com una manera, diguem-ne, també de fer vida al poble, perquè és que si no hauries de marxar, no? Clar, aquí estic veient aquí un poble de Cuenca que té 140 habitants, no? Clar, si te n'has de refiar de la gent que hi ha al poble, malament rai, no? Però també suposo que aquesta gent, aquests cuiners, cuineres, aquests propietaris, aquests restaurants, tenen una manera d'entendre la vida molt diferent a que estiguessin en una gran ciutat.
Sí, alguns no. Mira, aquest poble de Cuenca que dius, ja estem parlant del restaurant Fuente el Gato. Aquest poble de Cuenca són 140 censats, però potser de viure hi viuen 70 persones. I justament en aquest restaurant es fa una cuina gens del territori, per dir-ho així. I ells t'expliquen, no?, que ells no vol fer cuina local. Primera, perquè considera que no hi ha un receptari prou desenvolupat i perquè no té accés a prou matèria prima de qualitat, no? Però a més perquè ell vol cuinar com ell vol cuinar i comença el menú, per exemple, amb una ostra que ve de Marens o i et serveix una perdiu que ve de les Landes. I això xoca també, no? Que tu viatges i esperes trobar allò tan manit, i és una frase que no m'agrada, allò del paisatge posat al plat, que, per cert, no és de...
No és d'emplar.
I no trobes això, trobes una altra cosa. Llavors, a mi em va sobtar molt aquest fenomen, perquè dic, ostres, com és que no fas cuina del teu territori i... Però també li estic ficant una motxilla que no té per què tenir. És a dir, ell, mentre dinamitzi el territori, ja sigui portant ostres de les Landes o cuinant pues, amb els cigrons que té al costat, ja em sembla bé, no? És de valents muntar aquests negocis. Llavors, la majoria sí que fan una cuina molt arrelada, però, ojo, que hi ha excepcions, hi ha peculiaritats.
Clar, és que un, per exemple, se'n va a un lloc com aquest allà. Jo, per exemple, un dels restaurants que també són de Conca, de fa molts i molts anys, amb Estrella Michelin, que va tenir, ara ja no sé si encara la té o no la té, que em sembla que va tenir dues, amb Manolo de la Osa, està en un poble que dius, allà Manoli ha muntat un restaurant i té dues estrelles, no? Clar, això per una banda, i per l'altra dius... per què has d'anar a fer una ostra de Marens en un poble de Conca de 140 habitants? És a dir, la identitat, ara parlem molt de la identitat de la cuina, no? Llavors, ostres, una proposta culinària que tant la pots tenir a Conca com a Lugo, com a la Vall d'Aran, no? També és una mica estrany, no?
És estrany. I aquí... En fi, hi ha gustos per tot. Jo no ho veig malament, sincerament, i de fet crec, justament estava treballant en un text abans de que arribessis, la cuina és un llenguatge universal. Sí, o sigui, tu pots expressar coses amb la cuina i la gent s'entén. Els cuiners i les cuineres intenten transmetre... missatges amb la cuina de vegades, però és que també és el llenguatge més mestís que hi ha i no cal fer el discurs un altre cop del pa amb tomàquet que seria el pa amb tomàquet sense el tomàquet, no? Que el tomàquet ve d'Amèrica, etc. Però clar, si tu pares a pensar, hòstia, fixa't el ron es fa amb canya de sucre que ve del sud-est asiàtic, acaba al Carib, però que es destila amb un invent xinès que perfeccionen els àrabs, no? I així podríem trobar 10.000 exemples. Llavors, la puresa amb la cuina no existeix, des del meu punt de vista. I a partir d'aquí crec que ha de ser un territori de llibertat que tu pots optar per preservar les tradicions de la teva zona, em sembla meravellós. Que pots optar per fer el contrari, també em sembla meravellós. No...
De fet, la cuina és un llenguatge per explicar històries i tu pots explicar moltes històries, no? El discurs, cadascú té un discurs, no?
Clar, totalment, o sigui, efectivament, i això passa en, crec que en qualsevol disciplina creativa. Tu, la persona que exerceix aquesta disciplina és qui tria què vol fer. Després, no sé si tindrà públic que li interessi o que no li interessi, no? Però crec que han carregat molt els restaurants i els cuiners i les cuineres amb l'obligació de tenir uns estàndards que jo, personalment, m'agradaria més que ens els apliquéssim les persones del carrer, els nostres polítics, i que deixéssim una mica els cuiners i les cuineres respirar, i que facin el que vulguin. Si volen defensar la tradició, si vols fer escudella a Mura, que ara em deies, em sembla perfecte, però si vols fer esferificacions de wasabi a Mura, també em semblarà molt bé. No sé com dir-te. Mentre estigui,
sí, sí.
Bé, mentre estigui bé.
Exacte, d'estar bé fet. No, és que, mira, de fet, l'altre dia, parlant amb un parell de cuiners, va sortir tot això de moltes vegades, no?, de que estàs en un restaurant, de la clientela, no?, de què vol la clientela, què no vol, no?, i va sortir això de que hi ha el típic client aquell que et diu... tu el que has de fer és això, no? O quan vols canviar la carta, i per què no fas aquest plat, no? I potser hem estandarditzat el restaurant a un servei, no?, que sembla que has d'estar tu al servei de tots, no? I penso que potser a vegades un restaurant, evidentment hi ha moltes tipologies de restaurants, però arriba un moment que un restaurant d'alta cuina, com aquests que estem parlant del llibre, potser ha de fer el que ell vulgui i tu hi vas, i si t'agrada bé i si no t'agrada també, no? Això va ser una mica Mugaritz, és una mica això, és una obra de teatre gastronòmica.
És que per descomptat, o sigui, jo estic d'acord en que els restaurants, els bars, i especialment els pobles, compleixen també una funció social. Però, ojo, els restaurants no són un servei públic. Que això és a vegades com la gent està confosa. És a dir, vaig anar a aquest restaurant i no tenien tal cosa. O no adaptaven el menú a la meva intolerància. O al que m'agrada o al que no m'agrada. No, perdoni. Un restaurant és una empresa privada. Moltes vegades d'una família que juga als calés, que fotin el que vulguin. Si volen tirar els calés per l'aigüera, ja ells sabran el que fan. Però no tenen cap obligació de contentar.
De fet, tu ja ho dius a la pàgina, al capítol número 1, dius menys romanticisme, això és un negoci.
Correcte, això és una de les frases que va dir una de les protagonistes, no? Que diu, ostres, la gent ve aquí esperant trobar, no sé, una cosa idíl·lica, no? I aquest és justament del restaurant de Teruel que parlàvem abans, també. I no, jo vull que les coses em funcionin, jo vull fer diners, jo aquí no vinc a retirar-me perquè és molt maco viure al poble i tal, jo he de viure, he de sobreviure, he de tenir ingressos, he de progressar la vida, són feines, són empreses, no ens oblidem.
Escolta, aquest llibre, tu què creus que és més gastronòmic o més humà? Cap a on te'l vas voler encarar, a aquest llibre? Perquè, clar, expliques una bona colla d'històries de molta gent, amb molta filosofia, i clar, hi ha molta cuina, però jo crec que també hi ha molta història aquí personal, no?
Bueno, però és la història personal de gent que està dedicada a la gastronomia, llavors jo crec que és, no, és humà i és gastronòmic. No crec que es pugui separar en aquest sentit. Crec que és gastronomia explicada a través de les persones. Jo, mira, i va haver una discussió, però vull dir, va haver un debat, no?, sobre hem de ficar receptes en aquest llibre. I jo estic fins als nassos de treballar amb receptes, perquè amb experiències laborals prèvies ja n'he fet moltes de receptes. I és un sidral escriure receptes. A més, m'avorreix profundament escriure receptes. I em vaig negar a fer receptes. Però bueno, hi ha centenars de llibres, no?, sense, que parlen de gastronomia sense receptes. Això per una banda. Però el llibre el que vol és vincular històries de persones que es dediquen a la gastronomia amb el seu territori. I sobretot penso que el que explica el que m'interessa a mi d'aquest llibre és totes les mirades perimetrals sobre el que és la cuina. Els periodistes gastronòmics tendeixen a parlar de Barcelona i de Madrid, Espanya. Es mouen molt poc, per desgràcia. I per motius que tenen a veure amb la precarietat laboral, la majoria d'ells, Els mitjans no paguen bé i, a més, no paguen bé els articles i no corren amb les despeses de fer aquesta feina normalment. No et paguen el compte, llavors ho acaba pagant el restaurant, llavors ja entres en un deute ètic o moral amb el restaurant. Hòstia, espera que escrigui, clar, he d'escriure. Tot això prostitueix aquesta feina. Però a més, ara m'he anat una mica, s'escriu sobre les dues grans ciutats d'Espanya, no? Això és una pena. I cada cop passa, cada cop hi ha més gent que se'n vagi fora. I aquí el que aquesta gent t'està dient moltes vegades és els protagonistes dels capítols t'estan parlant del seu restaurant i t'estan parlant de les problemàtiques que tenen. Que bàsicament es resumeixen en les lleis estan fetes per gent que no coneix el territori i, per tant, estan mal fetes. No han comptat amb la gent del territori per fer-les. Per exemple, no poder servir... La dificultat de servir casa, i per tant de treballar la muntanya, i per tant d'evitar que hi hagin incendis i destrosses i totes aquestes mogudes, tot ve això perquè hi ha una desconnexió provocada per l'administració, no? Dos és la falta de gent que vulgui treballar. I tres és, quan troben gent que vol treballar, moltes vegades aquesta gent no vol treballar en aquells pobles perquè no hi ha serveis, perquè no hi ha entreteniment, perquè és difícil arribar-hi, perquè també hi ha una bombolla immobiliària en aquests pobles moltes vegades, no? Això que estem veient a Catalunya ara, últimament, veig que es parla molt del problema que hi ha a la Vall d'Aran i a la Cerdanya, no? Que la gent d'allà no pot viure perquè els de Barcelona han anat allà i han comprat totes les cases. Això passa en molts pobles, eh? Ojo.
Clar, el que passa que després el que et trobes allà també, sigui a la Vall d'Aran o sigui en un altre indret, no sé si estic pensant ara, amb tot el Pirineu aragonès i això, que llavors et trobes una cuina clònica que te la pots trobar en la gran ciutat, no? És a dir, te'n vas allà dalt i trobes sushi o trobes ramen, no? I dius, home, també fa una certa pena. És a dir, quan la cuina és una personalitat d'un cuiner o d'una cuinera, perfecte. Però quan això després es transforma en un local, no? Que tant li fa on estigui...
Sí, en aquest llibre sí que les propostes culinàries són molt úniques i sí que fan servir tècniques, diguéssim, de cuina creativa, de cuina molecular, de cuina tecnoemocional, diguem-li com vulguem, però moltes vegades el que fan és excepte una excepció, aquesta primera, el que fan és declinar el seu territori i el que fan és recollir la seva tradició per presentar-te-la d'una manera nova, i això em sembla molt interessant perquè, bueno, és fresc, no deixa de ser cuina basada en la tradició, però plantejada al segle XXI, clar.
Què vas trobar a Existe, Teruel, a aquest poble de 140 habitants?
El restaurant Existe, el que vaig trobar... Mira, exemplifica molts problemes aquest restaurant. És un restaurant que quan vaig anar, jo sabia que anava a tancar. I ells m'ho van dir, escolta, no sé si val la pena que vinguis perquè tancarem. I dic, no, si justament el que m'interessa és perquè amb tot l'èxit que esteu tenint, perquè és una gent reconeguda, aneu a tancar. I em van explicar tots aquests problemes, no? Primer, problemes de conciliació, que sembla que la vida del poble sigui molt idíl·lica, però aquest restaurant el porta una parella que es planteja tenir fills i diuen, amb aquesta vida no podem fer créixer bé una criatura, no? Dos, problemes de personal. No, ja no és que no trobin gent que vulgui treballar a sala o a cuina, és que també el cuiner deia, és que estic una mica agotat de no poder pilotejar amb ningú a cuina, no? Perquè em rovello creativament. I per altra banda, la inestabilitat, és a dir, treballen molt en unes determinades èpoques de l'any i la resta de l'any van amb l'aigua al coll una mica. Llavors, em vaig trobar això, no? Que ara ja no... L'última vegada que vaig parlar amb ells farà un mes i mig, dos. Encara treballaven, però haurien de tancar, tenen previst tancar.
Sí, el que passa que potser el següent llibre que hauràs de fer, Jordi, serà el llibre dels restaurants que són una sola persona, no? Que això també és un d'aquells models de negoci que ara s'estan estandarditzant i que te'n dones compte que, bé, potser un o dos persones, no? És a dir, la parella, tal com deies tu ara, o, per exemple, estem veient a Puigcerdà, no? 539 plats forts allà dalt a Llívia i d'allò. Dius, hosti, tu, és a dir, si es mira bé, sabent que això és un negoci i tot això, i surten els comptes, per què no? Per què hem d'emplenar-nos de treballadors quan un pot tenir una proposta amb una barra precisa o 8 persones?
Sí, bueno, hi ha un cas que a mi m'agrada moltíssim a Barcelona, el Vis-a-Vis. Ostres, es menja molt, molt bé i ho porta una persona, que és el mateix cuiner que t'està servint. I fa una gran cuina. Justament ahir diria que sentia un podcast on parlava el Ferran Adrià, que parlava que és un dels models a observar, aquests d'una estructura de personal molt, molt petita, molt reduïda, per trobar una rentabilitat. Potser compenses aquest 30% que es dedicava al personal a pujar una mica la matèria prima, però bueno, funciones millor. Però hi ha restaurants, i especialment aquest Existe, per exemple, no? És una sala gran on que rebrà molt, molt client durant el cap de setmana, per exemple, no? Aquí no ho pots fer tu sol. Si ho fas tu sol, en aquell cas et suïcides. Perquè li vindran 15 taules de 2, 4 persones, 6 persones, no? Viatjarem en grup, en parella o en grup, i allà estarien a la puré total. Llavors no ho veig molt practicable. Sí que el cas dels plats forts és molt únic. Però també compta perquè està una zona molt de tràfic de gent. No? Molt de tràfic de gent i molt de tràfic de gent un altre cop de Barcelona, per exemple, no? Que van allà a passar el cap de setmana i ja van amb la lliçó apresa, però...
Home, jo ara em fas pensar, però el primer que recordo que crec que va fer això va ser en Joan Borràs, que tenia estrella Michelin a Sant Salvador de Bianya, que va arribar un moment que va dir tenco, obro només per una taula.
Bueno, molt bé, enhorabona, no? Vull dir, fantàstic. Si s'ho pot muntar i pot viure d'això, em sembla fabulós.
Escolta, de Catalunya hi vas posar el Malena de l'estimat Chicho. Allà a Gimenells, déu-n'hi-do quina feinada que fa aquest home allà, eh?
A mi em va agradar molt del Chicho i em va sobtar molt el poc reivindicat que està. Aquest home va començar a fer... Ara no et diré de memòria els anys, perquè ho hauria de llegir perquè no me'n recordo, però aquest home va començar a fer cuina salada amb fruita abans que ningú, no a Catalunya, a Espanya. El Dani García té aquest gazpacho molt famós, que és un gazpacho, si no m'equivoco, de pressa, que era?
Sembla que sí, sí.
Bueno, pues el Chicho ho feia com 5 anys abans. No vull dir que el Dani García... Ojo, no estic dient que hi hagués un homenatge del Dani García al Chicho, no vull dir això. Només vull dir que si ho fiques a la cronologia, aquest home ho va fer abans. Ara,
sí, sí. Clar, ja treballava molt amb les fruites perquè precisament està entremig de Parés, no?
Està en un IRTA. Ell té el restaurant dins de l'IRTA. Llavors, tenen una relació de simbiosi amb l'IRTA. És a dir, ells els assessora i els diu, home, doncs procureu fer aquestes varietats una mica més àcides o més dolces o el que sigui, i alhora té accés a fruites quan ja estan en fase de consum, perquè hi ha algunes, aquí a Caldes tenim un IRTA que ja t'ho diu, no toqueu aquests arbres que no són de consum, saps? Perquè no vagi per allà, no et passaria res, imagino, però bueno, no deuen ser...
Bueno, clar, perquè quan fan varietats noves o van a buscar o a millorar una varietat, clar, no fan un arbre, sinó que fan molts arbres de moltes, diguem-ne, branques diferents a veure quina és la millor, no?
Clar, i tu passes per allà i igual agafes una fruita que no és... que potser no és comestible, és que no, clar, se n'han d'assegurar.
Bueno, comestible segur, una altra cosa és que t'agradi o no, no? Això ja passava, jo recordo el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que hi ha el fruiterà de Can Jordà, clar, allà hi ha més de 80 varietats, i hi ha pomes que dius, hosti, aquesta mal no me'n farà, però clar, és que no, potser no vol res de no comparat amb les que tenim ara.
A mi no sé qui em va dir, tot és comestible com a mínim una vegada.
Exacte, sí. Algun savi ho va dir, això. Escolta, Jordi, Arrea ha marcat un eix, no? És a dir, aquesta gent amb la cuina que fan, amb la caça i tot, jo crec que és un model de negoci i de cuina espectacular.
Arrea és, com tu has dit, espectacular. O sigui, jo et diré, tots els restaurants que estan aquí m'han agradat molt, eh? Però n'hi ha alguns que és inevitable, m'han robat més el cor que altres. I Arrea és un dels que més fort em va impactar. Sí, perquè tu pots veure en el menú realment... O sigui, són capaços de demostrar el que hem dit al principi, que la cuina és un llenguatge. Ells despleguen tot el seu territori amb ingredients tan inusuals com els fongs que creixen als arbres, per exemple, o fent nous embotits o fent recuperant tradicions de la zona que estan perdudes. I ells reivindiquen el treball de la muntanya. I ells li diuen furtivisme. No és furtivisme. Furtivisme és la forma despectiva que en un moment donat a Espanya se li va donar a aquesta gent que vivia de la muntanya i que cuidava la muntanya, perquè treballava en simbiosis amb la muntanya. Però va arribar un moment, quan es va industrialitzar Espanya, sobretot, sembla ser, que això ho explica molt bé una pel·lícula de Moncho Armendáriz, que es diu Tasio, això ho explica molt bé, aquesta gent va passar a ser furtiva. Ja no podien anar a caçar els conills, com feien fins llavors, però per què no?
No, ara pots viure allà i si vols tenir dos gallines els hi has de tenir matrícula ja.
Correcte, però això són aquestes bogeries que et deia, no? De aquestes lleis fetes des de la ignorància, sí, per protegir els consumidors, està molt bé, però no són aplicables igual a tot arreu. És a dir, sí, home, tu si et compres una safata de carn picada al supermercat a Barcelona, allò ha de complir unes normes, però que m'estàs explicant que aquest senyor que caça conills a la muntanya ha de passar les mateixes... per alimentar-se ell, a més a més, que si li passa alguna cosa, doncs mira, ha de passar les mateixes... No, però quina tonteria és aquesta, no? Llavors va haver un moment que aquesta gent se li va dir furtiva. Furtiva és algú que fa quelcom a amagades. No eren furtius, eren treballadors de la muntanya que estaven allà abans que les vostres lleis. Llavors, tot això ho reivindica una mica Arrea i ho fa d'una manera... a través de la cuina, molt, 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 molt viva. I és espectacular. Però, a més, és que gastronòmicament, estèticament, gustativament, culturalment, antropològicament, en totes les capes és un restaurant que és molt recomanable.
Clar, és que ara ens passa una cosa i és que, mira, fa pocs mesos hem tingut tota aquesta història que va portant cua i va fent, i això no s'aturarà perquè, si no és una cosa, serà l'altra, no? Tot això dels senglars i tot això. I clar, per una banda, doncs, tenim una certa gent, doncs, de que tot ho veuen malament amb el cas de la cacera, no? D'això. Per l'altra, doncs, sabem que hi ha molts senglars, perquè, a més, doncs, ara cada vegada hi ha menys caçadors, no? I és un peix que es menja algú. I per altra, i més important, és que hi ha molta gent que, malauradament, no té diners per posar-se proteïna cada dia al plat quan tenim molta carn de cacera que escolta, que no hem d'anar a la carn de granja.
És una constant en diversos d'aquests restaurants que treballen amb caça. La reivindicació de la carn de caça. La carn de caça és la més sana, perquè aquests animals, abans que els cacessin, s'han desenvolupat fins a ser adults, perquè els caçadors cacen adults, perquè els interessa tenir presa. És una carn que s'ha desenvolupat en el seu mitjà natural, menjant natural, per tant és sana, té menys greixos, però el discurs en contra de la caça és un discurs fet des de, jo crec, des de la negació, des de la ignorància del que és la relació dels humans amb la natura. És a dir, lo menys natural que hi ha és un hort. El cultiu ve de culturitzar la natura, no? Llavors, l'estem fent culte, l'estem fent... i no dic culte com a superior, l'estem adaptant a nosaltres.
L'estem domesticant.
Passa el mateix. Sí, i hem de caçar, s'han de poder caçar aquests senglars per després poder-nos alimentar, i s'ha de fer bé. Però és que, a més de ser sana, aquell animal ha viscut molt millor que tots aquests animals que estan estabulats. I, bueno, ha mort, sí. Oh, hem descobert no només que els animals moren, tots morim, eh? No, tots els que esteu escoltant això també, em sap molt de greu dir-ho. Però... sí, estem tots volem menjar pollastre, però ningú vol matar el pollastre com feien les nostres àvies.
Escolta, a Galícia te'n vas anar a Banzas, a Coruña, en un poble de 81 habitants que hi ha Lo Secadeiro.
Lo Secadeiro és un lloc increïble. Lo Secadeiro és una història d'amor, a més a més. És una parella que es coneixen a Barcelona i en un moment donat, per pandèmia, s'acceleren els seus somnis de dir, bueno, jo volem tenir el nostre restaurant, no? Ells treballen en hostaleria, en restauració. I van a petar al poble de la família d'ella. I van a petar a la casa de la família d'ella. I, bueno, comencen d'una manera determinada, però a poc a poc ells decideixen que el que volen fer és cuina vegetal. Tenen un hort impressionant que, en el que treballen ells. De fet, em van dir que si el seu restaurant creixerà tenint un hortolà. perquè clar, arriba un moment que es volen concentrar més en la cuina, no? I també l'hort demana molt de feina. I fan tota una cuina on la proteïna animal, quan apareix, que és molt poc, és l'acompanyament de la verdura. I la verdura és boníssima, o sigui, és un talent, tots dos. Són boníssims. És un dels altres que em va colpejar fort perquè vaig menjar molt bé. Hi ha un plat que em va tornar loco, que justament, mira, no és del seu hort, és un espàrrec de Navarra a Feira. Tenen els collons a fer, en comptes de fer pulpo a Feira, a Galícia, fer un espàrrec de Navarra a Feira. Podries prendre-te com una provocació. És boníssim, boníssim. I com aquests tots acaben amb un flan de remolatxa, comencen amb una sopeta de blat de moro, que era boníssima, i acaben amb un flam deliciós de remolatxa. Una cosa boníssima.
Quina delícia. Clar, un dels que hi havia de sortir sí o sí és un altre restaurant també que treballa molt bé les carns, la cacera, que és l'era de Castro Verde de Campos, un poble de 225 habitants.
Sí, surten 10 restaurants al llibre. D'aquests 10, 8 són restaurants, et diria que una mica emergents o potser menys consolidats. N'hi ha dos que m'interessaven molt perquè crec que són... aquest moviment d'aquests restaurants de poble ja, on es fa alta cuina ve una miqueta de lluny. I n'hi ha dos que actuen com a patriarques. Un és l'Era, l'altre és Venta Montcalvillo. L'Era és un altre lloc màgic. A més, ens va enganxar a la Sara i a mi quan vam anar allà, va ser el dia del gran... quan va marxar la llum a tota la...
Aquella apagada general que hi va haver, no?
Sí. Llavors no sabíem què passava. Nosaltres estàvem lluny de casa i en aquells moments, ara potser no ho recordem, però en aquells moments no sabíem si eren hackers russos, hackers d'Israel, si s'havien anat la llum perquè ens anaven a tirar un petardo atòmic. No sabíem res, sabíem que havia marxat la llum i que era molt estrany, perquè a més a més... I es anava perdent la... Jo al principi del dia vaig poder parlar amb casa meva, però després ja no... Bueno, estàvem tots una mica amb una sensació de s'està enfonsant el Titanic i recordo que el sommelier m'ho va dir: hoy vas a beber mucho. Em va treure ampolles i ampolles, ampolles. Tenen una bodega excepcional, ampolles, copes. Home, vaig sortir una mica. I la sensació era una mica, per si acas, anem a fer un últim festival, no? Bueno, pues mira com és l'Era, que en aquesta situació... i ens va deixar molt tranquils. Ell és caçador. Diu: no os preocupéis, tengo cartuchos. Este es el mejor sitio en el que podéis estar para sobrevivir. Que clar, jo vaig pensar, sí, bueno, però si estigués amb la meva família seria puta mare, però clar, no estic, no? Amb la meva dona i amb els meus fills. Diu, perquè ell deia, no, jo d'aquí no passa res. Jo, tot el que tinc als arcons, faig escabeig, ho baixo a la bodega, que tenen una bodega espectacular, allò es conservarà en àmfores, com es feia abans, cobertes amb greix, i quan se'ns acabi, si veig que algú es posa malament, li pujaré l'acidès, no sé què. Però si se'ns acaba alguna cosa, no us preocupeu, aniré a caçar. Quan se m'acabin els cartutxos, ja ficarem llaços per caçar conills i tal i qual. Al final, nosaltres no anàvem per això aquell restaurant, anàvem per un altre tema, però al final aquest home de què ens estava parlant, de la resiliència dels pobles, no? De, sí, sí, a Barcelona estareu fatal, no funciona el metro, no podeu pagar amb el TPV, no us podeu trucar entre vosaltres, serà un caos, aquí estem bé. Entre altres coses, perquè aquí se'ns va la llum cada dos per tres i ningú ens fa cas i sabem sobreviure. Llavors va ser una història maca perquè parlava, a part de que és un restaurantàs de casa increïble, va ser una història que ens va parlar molt de la resiliència dels pobles i de com fora dels pobles hem perdut el saber fer coses, no? Saber fer coses per viure.
Aquest és el luxe de la senzillesa, de viure d'una manera senzilla. Segurament moltes vegades molt a prop, doncs, o a pocs quilòmetres, i tindràs una gran ciutat, però que te'n dones compte que no necessitem a vegades tantes coses per ser feliços, i en aquest cas doncs, per obrir-hi un restaurant i fer-hi aquesta cuina. I és que els restaurants de poble són molt més que taules parades i cassoles de foc, també són espais de nova cuina, són espais de creativitat on es manté viva una manera de cuinar i sobretot també una manera de viure. El llibre d'en Jordi Luque ens recorda que darrere de cada plat senzill o de cada plat més complicat hi ha hores de feina, hi ha històries, hi ha família, hi ha vincle futur profund amb el territori. Potser el futur d'aquesta cuina no és només la que es juga als grans restaurants, sinó també als menjadors de sales petites, els que fan olor de sofregit, o també potser els que fan olor de nova cuina, perquè, Jordi, al cap i a la fi, aquí el que hi ha són passions, és gastronomia, és cuina, és identitat, és territori també, però creativitat també.
També. I el que hem d'entendre és que la tradició és viva. No podem... Sí que hi ha coses que es poden mantindre, evidentment tot és possible, però no hem de ser contraris a l'evolució. I aquesta gent el que t'està demostrant és que ells interpreten la seva tradició i que la reinventen una mica, però que la mantenen viva precisament perquè treballen amb ella. I no és una foto estàtica, és una pel·lícula, la tradició.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca cap al Delta de l'Ebre. De fet, avui som a Amposta, a la Càmera Arrossera, perquè aquí tenim l'Àlex Morales, que és el president de la Càmera Arrossera del Montsià i membre del Consell Regulador de la DOP Arròs del Delta de l'Ebre, i també la Teresa Moya, secretària de la DO. Molt bon dia, Àlex.
Hola, molt bon dia.
Teresa, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Després de tants anys de sequera, ha sigut un bon any aquest per l'arròs o no?
Bé, a veure, clar, a nosaltres l'aigua és un factor molt important, però també en un excés també és un problema. Per sort, aquestes últimes aiguats que van llaure, pues, ja tenim molt de l'arròs dins de la cooperativa i va afectar sobre un 5, un 10%. La veritat, clar, al País Esclip va afectar, li va fer mal, però si ho mirem en un conjunt, pues, realment no va ser tanta l'afectació.
Teresa, jo que vinc de les terres gironines i ja hi tenim la gent de Pals, clar, quan mires aquí el Delta de l'Ebre, hi ha molt d'arròs aquí, eh?
Molt, bueno, són dimensions diferents. Nosaltres tenim una superfície molt gran, com hem dit, bueno, som quasi, quan eren, 19.000 hectàrees, i llavors, clar, això implica una gran superfície i una gran producció d'arròs, sí, sí.
Ara ja tenim l'arròs al sac i ben lligat, podríem dir, aquesta tardor del 25, però el cultiu de l'arròs em sembla que dura tot l'any, no?, allà al camp.
Bueno, més que el cultiu és la faena de l'arròs és tot l'any, sí, perquè el que és el cicle d'arròs, això el productor, el president Àlex t'ho explicaria millor, començaria cap allà al mes de finals d'abril, maig, i però la faena del camp és sempre tot l'any, pràcticament no es para de controlar-se el que passa al temps.
Clar, tenim aquesta denominació d'origen protegida, una denominació, un segell que ve d'Europa. Què comporta tenir una DOP de l'arròs del Delta de l'Ebre?
Pues bé, al final el que busquem és diferenciar-nos amb alguna cosa, no? I o sigui, tindre una DO, això vol dir que complissis uns estàndards de producció i de qualitat. I això pues, és el que comporta, vull dir, aquesta diferenciació en arròs que et pot vindre en un altre lloc.
Hi ha una cosa important amb això, que és, clar, no tot l'arròs que es cultiva al Delta de l'Ebre està dins de la denominació d'origen protegida. En percentatge, més o menys, quin és, Teresa?
No, un percentatge és bastant baixet. Nosaltres estem treballant perquè cada vegada hi hagi més comercialització en arrossos en DOP, però bueno, doncs hi ha una sèrie de problemàtiques perquè no totes les varietats que es fan al Delta poden estar emparades dins del que és el reglament, no? I això dificulta una mica que productors que estan treballant al Delta puguin comercialitzar el seu arròs en el segell de la DOP.
Home, una de les coses bones i importants precisament és aquesta història, no?, que hi ha des de fa una bona colla d'anys amb el cultiu de l'arròs, que això no és una cosa que hagi començat fa 4 dies. Àlex, tu ets bastant jove, diguem-ne com a pagès, ja fa molts anys que t'hi vas posar.
A veure, jo vinc d'un altre món, me vaig incorporar més tard, però bueno, la història de la cooperativa ve de 100 anys, o sigui, ara l'any 27 ja farem 100 anys, però bueno, clar, aquí el cultiu de l'arròs està des del 1870, vull dir que fa ja molts anys que està aquí arraigat al territori. O sigui, hi ha molta cultura de l'arròs.
Escolta, ha canviat gaire amb 100 anys el cultiu de l'arròs?
Pues bastant, de fer-se tot manualment, el que ara realment pues, se fa tot en maquinària. I manualment fas molt poques coses.
Home, hi ha una cosa que aquests anys es parlava precisament, no, d'aquesta època de sequera, que jo no sé qui si també es va fer, suposo que sí, que era allò de que nosaltres tenim la imatge aquella que l'arròs es planta, diguem-ne, amb el camp negat i d'això, i ara es va començar a fer allò de plantar amb sec. Això s'ha fet?
Perdona, Pep, que et modifiqui, nosaltres aquí no plantem. Sí, nosaltres sembrem.
Exacte, sembrar.
Vale. Sí, a veure, lo de la sembra en sec al final va ser per un tema del cargol poma. O sigui, me'n vam donar compte que el cargol poma s'activava quan tu l'inundes. I clar, si tu li tries la semilla i amb la llavor amb aigua, o sigui, este cargol actua més pront i es pot menjar la planta més petita. Si tu ho fas amb sembra en sec, la planta ja és més gran i el cargol no té temps d'actuar sobre aquella planta i aquella planta pot sobreviure.
Encara n'hi ha de cargol poma?
Pues desgraciadament sí. I nosaltres aquí a la dreta estàvem bastant tranquils i enguany, pues bueno, per culpa dels aiguats, han servit per a poder escampar encara més aquesta plaga i quasi han passat d'un any de tindre un 15% a quasi que estàvem estimant ara quasi un 80%.
El cargol poma no li passa com el cranc blau, que el cranc blau el posem a la cuina, aquest no s'hi posa a la cuina.
És desgràcia, no, perquè si fos així els millors depredadors són el ser humà, vull dir, s'acabaria pronte.
Clar, una altra cosa que tenim també és aquesta regressió, podríem dir, del territori, no? Amb l'aigua. No sé si això també, el canvi climàtic, afecta això. Jo avui, quan anava vinguent cap aquí, pensaves, ostres, això que diuen, no? No sé, de que aquí a quants anys pot pujar el nivell del mar a X metres, no?
Per desgràcia, això ja ho tenim aquí i avança molt ràpidament. No, estem, o sigui, nosaltres aquí al Delta estem molt conscienciats que això, el que parlàvem d'escenaris del 2050, pues igual el 2030 ja ho tenim aquí. I coses que està avançant molt ràpid. I de veritat, jo crec que aquí al Delta estem en això, s'està treballant, però encara s'està treballant poc i s'hauria de treballar més en tot el tema este del canvi climàtic.
Què es pot fer? És a dir, quines són les actuacions que creieu, diguem-ne, allò per començar, que es pot començar a fer perquè això afecti el menys possible?
A veure, aquí pel tema del cultiu, on s'està parlant de poder fer, perquè clar, el problema que tenim aquí és que si tu puja el nivell de l'aigua també ens puja la salinitat. Llavors s'està parlant de fer drenatges als terrenys per a poder-les, o sigui, per tu poder drenar l'aigua i aquest terreny pues, no tingui tanta salinitat. A nivell de Delta, pues, bueno, hi ha moltes, s'està treballant molt, vale? I el que sí que crec que s'ha de fer és escoltar la gent d'aquí del territori, que és la que l'entén i que, la que està vivint aquí per a prendre decisions.
Ara dèieu que vosaltres teniu molta consciència, evidentment sou els que viviu aquí, però creieu que la resta de Catalunya té prou consciència de que si el nivell del mar puja X centímetres hi haurà una desgràcia important?
Jo penso que no, perquè el problema que tenim aquí és que nosaltres estem quasi bé, en algunes zones estem a nivell de mar i en alguns punts, concrets del delta, estem inclús per sota del nivell del mar. Llavors, la fisonomia, la morfologia que tenim arreu de Catalunya és molt diversa i a cada punt pues, afecta d'una forma determinada. La gent que està a línia de costa pues, veu més perill, no? Perquè està tocant el perill, i els que estan més a l'interior o en zones més altes pues, ho veuen més llunyà. Però al final afecta a totes bandes, perquè per una banda és el canvi climàtic en quant a que hi ha una ascensió del que és el nivell del mar, i per altra banda també hi ha un canvi climàtic per totes aquestes pluges que hi ha tan devastadores que mos venen de, no venen pel mar, sinó pràcticament que venen per aiguats torrencials que descarreguen cap a la muntanya i baixen cap al mar.
Aquest any, de fet, amb aquests aiguats que heu tingut aquest final d'estiu, principi de tardor, tots hem estat molt alerta, evidentment primer per les causes, diguem-ne, de desgràcies personals i després, evidentment, per les altres, no? Però, Déu-n'hi-do, no? El temps, sempre diem que el temps s'està tornant boig, no? Però, clar, alguna responsabilitat tenim com a ésser humà.
Pues sí, la veritat és que sí. Els últims aiguats que han llegut aquí, els dos últims episodis, que s'han, o sigui, han sigut quasi aiguats de 500 litres per metre quadrat, penseu que això ha caigut aquí a la Serra del Montsià i directament de la Serra del Montsià ha caigut aquí el Delta. I ha sigut una bestiada d'aigua que ha caigut. No sé, això cada vegada, per desgràcia, pues, passarà més. I el que hem de fer és pues, buscar mesures des de, a tots els nivells. Pues, bueno, diria de col·locar algun tipus de bomba més potent per poder desaiguar més ràpid. També que l'aigua que ens arriba aquí a la plana del Taica, d'alguna manera, no l'hem de gestionar nosaltres, les comunitats de regants. Però aquí les altres, els diferents actors, municipis, ACA, aquí també té que jugar i d'alguna manera doncs, mos té que ajudar a poder portar aquesta aigua fins a les bombes i, perquè clar, aquí al final la factura de les bombes i això les acabem pagant nosaltres, els pagesos. S'hauria de tindre una mica més d'implicació.
Ara, com dèiem, ja tenim l'arròs al sac i ben lligat. Un arròs ja el tenim blanquejat, l'altre el tenim allò a punt. Clar, això de l'arròs integral, mira que ens ho diuen, metges, dietistes, nutricionistes, que és molt bo, però en canvi la gent li costa això de l'arròs integral, Teresa.
Bé, jo penso que és un tema més de comercialització, val? Perquè, de fet, nosaltres com a l'arròs integral, en l'última modificació que vam fer del reglament, ho vam incorporar com a ecològic, val? Llavors, el que sí que veiem, nosaltres com a DO defensem el sello de la DO dins el paquet de l'integral, però després aquí hi ha una feina de comercials, no? A través de les dues entitats que estan emparades per la DOP, que en aquest cas és la Càmera Arrossera del Montsià i Arrossaires del Delta de l'Ebre a través de Segadors. Però, claro, al final, si el consumidor creu que se... Perquè val el mateix un paquet d'arròs integral, perdó, en costos, d'arròs integral que de blanquejament, de blanc, no? Però els costos de logística, tu transportes, jo que sé, un palet de integral i en canvi transportes 40 palets de blanc i els costos són els mateixos. Llavors, clar, és molt més car i a no ser que sigui gent que estigui molt conscienciada en el que és la dieta, pues és difícil de que arribi a un consumidor final.
Ara que parlàvem precisament de varietats i tot això, clar, vosaltres en feu moltes de varietats, però també és veritat que és cert que tenim unes varietats ja allò tradicionals. No sé si ha canviat els últims 25 o 30 anys tant les varietats perquè es puguin diferenciar tant el plat.
Bueno, les varietats sí que han anat canviant, però el que han tingut han sigut millores per al camp i també per al tema culinari. Sí, ara, per exemple, doncs, bueno, tenim el Bomba, que ja fa un grapat d'anys que va, però nosaltres el Bomba, per exemple, l'hem anat regulant en altura per al consum, per al cultiu. Després, doncs, bueno, també les varietats cendra, que també està dins a la DO, doncs, també aquestes varietats les hem anat buscant que siguin més en altura, perquè aquí el problema que tenim al camp és que volem que l'arròs estigui plantat quan ho vagis a la sega i llavors aquestes varietats que se feien tan grans i tan ofanoses, el que passava és que venia un vent, les tombava i llavors per segar-les era un problema. I el que sempre hem anat buscant és això, anar adaptant i també buscant la millora del gra, o sigui, que tingui més amilosa, que per a cuina sigui més bo. Bueno, o sigui, sí, clar, són les varietats antigues però millorades.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, que és precisament el cultiu, no? Això que tu, com deies, sembreu, no planteu amb allò, sembrar, perquè clar, això de plantar allò que es feia abans i que veiem en els vídeos, no? Que ja hi havia la gent allò que anava a plantar, això pel vídeo queda molt bé, no?
Sí, pel vídeo queda molt bé, però realment, a veure, la feinada que donava abans el tema de plantar, clar, t'havies de preparar el planter, després arrencar-lo, plantar-lo, això, bueno, això va ser, bueno, quasi va arribar fins als anys 60, això, i no està molt lluny això, no? I els meus avantpassats i els meus pares, o sigui, abans aquí ja tot, bueno, el meu pare era fuster, però a l'hora d'anar a plantar ell anava a plantar, o sigui, se deixava la seva feina i anava a plantar, i aquí a Amposta pues, era això.
Escolta, més o menys pel temps de la Múrgola, no? Per Sant Josep és quan vosaltres ja esteu a punt de començar a fer la sembra de l'arròs o cada any aneu variant una miqueta segons el temps?
És que depèn molt de la primavera. Si és una primavera que plou, pues això s'ha de traçar una mica més, no? Però no normal de començar a fer les feines a la terra seria més o menys cap al febrer, i febrer, març, llavors a sembrar abril, maig, més o menys, és el que solen fer estos anys. Depèn molt de la primavera, si ha sigut plujosa o no ha sigut plujosa, i podem començar més pronta o podem començar més tard a treballar.
Clar, evidentment la sembra també varia una miqueta, no? Allò, tens un final d'estiu una mica plujós i potser no pots acabar-ho de segar tot.
Sí, també el que és la collita, vols dir, no? La collita, pues, també varia molt de la temperatura que hi ha durant l'estiu. O sigui, un estiu com el d'enguany, que ha sigut tan calorós, ha fet avançar molt la planta. I també ens hem trobat que hem arribat, o sigui, vam començar, enguany va ser un any que vam començar tard a fer les feines i a sembrar, però per la calor que va fer l'estiu vam avançar molt la collita. Quasi estàvem ja segant, a la diada ja estàvem segant.
I va, ha sigut un cicle curt aquest any.
Sí, bastant curt. Ha sigut un cicle bastant curt. Però la planta, la veritat, la calor que va fer el mes de juny se va desenvolupar molt. O sigui, dolent tampoc no ha sigut.
Escolteu, tenim l'arròs a punt. Hi ha una cosa important, això, que és que no es perdi aquesta cuina que teniu aquí al Delta, que és molt rica, no només amb l'arròs, sinó també amb altres productes, no? com l'anguila, com l'embotit que feu, les baldanes i mil i un productes que hi ha. Escolta, jo no sé si vosaltres sou molt cuinetes, Teresa.
Bueno, una miqueta. M'agrada cuinar, sí.
I l'Àlex, què?
Jo la rosseta a casa el faig jo.
Sí? Però què fas tu? Arròs, la cassola, paella...
Bueno, és que clar, és que això de paella o arròs, això que entrarem aquí una polèmica. Va, jo diria que faig un arròs de carn, o sigui, és la meva especialitat. Sí.
Home, de fet l'arròs que teniu aquí al Delta és un arròs que va molt bé per fer... És una mica, jo sempre dic, és com una mica tot terreny, no? És a dir, tant va bé per fer una paella allò seca, com un arròs caldoset.
Jo crec que sí, que és l'arròs, pel tipus d'arròs que fem i la qualitat que fem, és un arròs que s'adapta a tot tipus de cuina. Sí, jo crec que és un gran arròs per a poder un cuiner pues, poder-se lluir.
Explica'ns el teu arròs de carn, que em sembla que cranc blanc no n'hi poses tu, eh?
No és cranc, car. La faig en porc, en conill, i a vegades poso alguna cosa. Perquè quan fem algun arròs a la campanya, doncs, bueno, si hi ve alguna polla d'aigua o alguna fotja o alguna cosa, doncs se fica, que també dona bon gust.
Aquí teniu molts productes que són molt, molt desconeguts per la resta de Catalunya, no? Com ara deies, no? una fotja, una polla d'aigua. També teniu l'ànec, l'ànec que teniu aquí, que és fantàstic.
Sí, també en ànec també queden molt bé els arrossos. Al final és una qüestió de quan ens ajuntem, pues, si hi ha ànec, pues, fiquem ànec, pollastre i porc. Sí. No. Bé.
Ara no sé si ho heu vist, però bueno, ara està molt de moda fer aquests arrossos secs que els fan amb una planxa, a la llauna. Jo no sé, Teresa, tu què? Ja t'hi has animat a fer això o no?
No, encara no, però m'està tentant, eh? Fa dies que estic buscant la llauna, perquè fa gràcia. Perquè és un arròs molt planet, molt sequet, i s'acaba al forn, bueno, se fa al forn, bàsicament, i llavors, bueno, veig que, el que hi sigui, no?, que primer fan les marques al foc en tot, i després ho acaben al forn. Vull dir, que moltes vegades ja també fem els arròs i l'acabem al forn. Però este és molt, 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 molt finet, i no sé, me fa goig provar-ho.
Sí. Escolteu, que us posarem un compromís, estem en posta. Imagineu-vos, doncs, que aquest cap de setmana molta gent de Catalunya vol venir cap aquí al Delta de l'Ebre. On han d'anar a menjar un bon arròs del Delta de l'Ebre aquí al Delta de l'Ebre?
Jo crec que tots els restaurants ho fan bé, la veritat. I si gasten arròs d'OP, pues segur que a triomfar. I no puc dir un lloc en especial perquè potser me ficaries un compromís bastant gran, no? Però jo crec que qualsevol restaurant que vengui del Delta, si és un arròs d'OP, menjaran molt bon arròs.
Home, la veritat és que avui en dia hi ha gent jove també que ha començat a muntar restaurants per aquí al Delta, que nosaltres a la Fonda, que tenim la nostra guia de restaurants i que tenim unes quantes persones que venen per aquí al territori. Déu-n'hi-do els restaurants que hi ha i la cuina que fan, no només cuina tradicional, sinó també aquesta nova cuina catalana, no? Donar-li una miqueta la volta a la cuina deltaica.
Ara estava pensant que ara fa pocs dies van fer tot el que és la ruta a la Sega, que va començar-se a principis de setembre i va acabar pràcticament a mitjan d'octubre, i vam acabar fent el primer concurs nacional d'arròs d'OP del Delta de l'Ebre.
Què dius ara? Escolta, no vaig venir jo.
No, perquè no vas voler vindre, però la pròxima t'esperem, ja estarem salves, eh? No, però va ser molt bonic perquè va vindre, bueno, al final van apuntar-se 30 persones, però que eren 60, val? Que era el tope que posàvem, i molt divers. Vull dir, va vindre gent, s'havia apuntat gent de Gavà, de Tona, de Vinaròs, de Manises, de Masdenverge, d'Amposta, de Deltebre, de Lligalló del Gànguil, de Camarles, de Tortosa, d'Ulldecona. Bueno, va ser una brutalitat de gent que va vindre i tots ho van fer-ho molt bé. I ho teu dia per això, perquè gent jove i gent no tan jove. I llavors una mica el que buscàvem és això que parlàvem de la... Parlem del que és l'arròs, i l'arròs, un simple granet d'arròs, és molt simple, no? Però d'una simplicitat pots arribar a una diversitat d'arrossos. I d'una herència gastronòmica que tenim, d'una tradició gastronòmica, també es pot anar cap a la que és la creativitat. Per tant, l'arròs és el poder de la versatilitat dins la cuina.
Escolteu, ja veig que no us mullareu aquí amb els restaurants, però sí que m'heu de dir quins són els 5 plats que no podem deixar de tastar, a part de l'arròs, que no podem deixar de tastar si venim aquí al Delta de l'Ebre. A veure, va, Àlex, farem com allò de l'1, 2, 3.
Bueno, anguila.
L'anguila és bona, eh?
Això sí, l'anguila és bona. L'ànec també d'aquí del Delta de l'Ebre també és molt bo. L'arròs, una bona paella. A veure, les baldanes, tu ja ho has dit, les baldanes també són molt bones.
Això de les baldanes, Àlex, a mi m'agrada molt que més o menys el feu allò un dia a la setmana, més o menys tothom igual, o hi ha un parell de dies, no?, que la pots anar a comprar acabada de fer.
Sí, bueno, les diferents carnisseries fan un dia a la setmana les baldanes, i llavors pues, tu vas, o sigui, pots anar rodant, pots fer un circuit de carnisseries on tenen les baldanes fetes del dia. Sí, això funciona així. A veure, i l'últim ja, per últim, si hi ha un pastisset de Rasquera, que estaria molt bé.
Escolta, i no ens deixem els canyuts, eh?
No, ni tampoc els llagostins, la ràpida, que també, bueno... No, sí, bàsicament ja ho has parlat tot tu, però bueno, el peix aquí de la costa del Delta també és molt bo, i bueno, és que, bueno, què et diria, no? Tot és bo.
Tot és bo. Escolteu, aquí a la Fonda hi ha una secció que és el Bocato di Cardinale. Són 10 preguntes d'aquelles que heu de respondre a molt curtetes. Us atreviu?
Vale.
Sí.
Sí.
Va, 5 i 5, ja veurem. Vinga, va. Doncs avui passen pel Bocato di Cardinale l'Àlex i la Teresa de la Càmera Arrossera del Montsià. Àlex, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, torrades.
Torrades amb baldana?
Bueno, estic a règim, no puc.
Però si tu estàs prim.
Bueno, això, tu que em veus amb bons ulls.
A veure, va, Teresa, del mar, què és el que t'agrada més?
A mi, poso un peixet a la brasa o a la planxa.
Quin, a veure?
Bueno, un rapet.
I de la terra?
A mi, la carn de bou.
La carn de bou. Quin és el teu plat preferit, Teresa, a l'hora de sopar?
Ui, n'hi ha molts, però una pataquita amb bejoques m'agrada molt.
A mi també. Un vici culinari que puguis explicar, Àlex?
Pues, a veure, una hamburguesa ben carregada de totes les marranades que es pugui ficar dins una hamburguesa.
Home, però una hamburguesa pot ser molt i molt bona, i saludable.
No, per això, boníssima i saludable, però ben carregada.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell, Teresa?
Un ganivet.
Un sabor o aroma de la teva infància, Àlex?
Pues la sopa de frígola.
Que bona. Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi vas sempre que pots. Ara sí que t'has de mullar, eh?
Home, n'hi tinc molts i sóc amiga de molts, però mira, te'n diré un que obre de temporada i ara està tancat, per cert, i és el Racó de Santa Llúcia.
D'on és aquest?
Està al terme municipal del Perelló, però està a la platja a la vora de la platja de Capeló.
Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina, Àlex?
A mi els llangostins em tornen boig.
Un producte que no suportis, Teresa?
Les olives.
Què dius ara, en sèrio?
En sèrio, no puc.
La truita de patata, Àlex, amb ceba o sense?
Amb ceba.
Va, i per acabar, Teresa, un bon tall de pernil salat, amb què te'l menjaries?
En pan tomata.
I amb oli del Baix Ebre Montsià, no?
Sí, oli del Baix Ebre Montsià.
Àlex, Teresa, moltíssimes gràcies per explicar-nos la realitat de l'arròs aquí a les Terres de l'Ebre.
Pues sí, Pep, moltes gràcies per vindre aquí a fer-nos aquesta entrevista i poder-te explicar una mica pues, com està tot el tema de l'arròs aquí al Delta i bueno, no res, esperem que l'any que ve pues, poguéssim tindre una bona collita i poguéssim tindre una bona dotació d'aigua.
Si agaféssim un diari a la portada que diu 2035, per tant és d'aquí 10 anys, i a la portada parlés de l'arròs del Delta de l'Ebre, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Pues, jo m'agradaria que almenys les hectàrees que estan ara en cultivant-se pues, continuessin estan cultivant-se. Que almenys la que això voldria dir que el canvi climàtic pues, no ha afectat el que realment estem pensant que pot afectar.
Teresa, arròs sempre, eh?
Sempre arròs.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia és cultura que es pot menjar. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Fighting, you keep crying, 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 you keep running, running, running.